21 anys amb tu.
A IB3 Ràdio, amb Olivetes, amb Inés Mateu.
Bon dia, són les 9 i 4 minuts i si mos escoltau és que avui no és un dia faner. És primer dia de Setmana Santa laboral i escolar. És festiu oficial i en nosaltres entrau amb Olivetes en aquest dia i, si mos ho permeteu, en els dies festius de Pasqua. I avui és festiu perquè, ja ho sabeu, és Dijous Sant. Així que entrem amb Olivetes. Maria Antònia Miró, bon dia.
Molt bon dia a tothom. I hem de dir que avui pot ser un dia molt intens per moltes cases de les Balears, on se reuniran moltes famílies per fer panades, pastissets, crespells, rubiols, formatjades i un llarg etcètera. Ja ho sabeu? Tot el gran ventall de gastronomia que tenim aquí a les Illes Balears per aquestes dates.
Exacte. I nosaltres mos hem reunit aquí, que tampoc estem gens malament, Maria Antònia.
No, jo crec que passarem molt bon dematí de Dijous Sant. I, per cert, avui vespre seria el darrer sopar del bon Jesús amb els apòstols. Així que si avui aneu a processó, seran processons especialment solemnes i silencioses.
Molt bé. Maria Antònia, i a banda de ser Dijous Sant, quin dia és avui?
És el Dia Mundial de la Conscienciació sobre l'Autisme.
Sabem que TEA, l'Associació de Familiars de Persones amb Trastorn d'Espectre Autista de les Balears, ha organitzat col·loquis i esdeveniments diversos per la conscienciació sobre la problemàtica d'aquest trastorn i, sobretot, sobre com hem de respondre com a societat. En parlarem aquí, amb Olivetes.
Clar, és important divulgar i difondre. I jo crec que una molt bona manera de fer-ho és a través d'escontes infantils. Te poden ensenyar moltíssimes coses que després, de ben segur, recordaran per sempre. I és que avui també és el Dia Internacional del Conte Infantil.
Benvolguts i benvolgudes, som na Marina Ullet. I el meu llibre preferit diria que és El manual de la bruixa, de Malcolm Bird i editat aquí amb l'editorial Barca Nova. Tinc la sort de tenir una edició del 86, que és la segona edició. I aquest llibre és el meu preferit perquè crec que és el que he utilitzat més. És, literalment, com diu el títol, un manual per convertir-te una embruixa, i tens capítol per capítol la descripció de com ho has de fer. És fantàstic. Hi ha selecció de la casa i del mobiliari, la cuina de la bruixa, el jardí de la bruixa, els encantaments, dites i remeis, bellesa, bruixes i la moda, hobbies d'una bruixa. És fantàstic. Si vos voleu convertir en bruixes, això és la millor manera de fer-ho. Jo, de petita, ho vaig emplear. I aprofit l'espai que m'ofereix Xiu-Xiu per convidar-vos a tots a venir aquest Sant Jordi a conèixer el meu nou llibre, que es diu Ton pare no té nas, amb 17 edició i amb la col·laboració d'en Joan Pérez Villegas, perquè aquest llibre és un llibre musiquet. Espero que vos agradi i ens veiem per Sant Jordi.
I doncs sí, des de Xiu-Xiu, el programa del cap vespre, estarem ben pendents. Gràcies a na Marina Huguet, escriptora i il·lustradora de contes, que també mos recorda que hem estrenat mes de Sant Jordi, mes d'abril. De moment continuem entrant amb Olivetes en aquest festiu 2 d'abril, que si seguim mirant el calendari, avui és l'aniversari feliç de qui?
De Jesse Plemons, actor nord-americà conegut per fer de tot a la sèrie Breaking Bad. Un al·lot una mica boig que és el seu personatge. En Jesse Plemons també ha participat a la pel·lícula dels darrers mesos, Bogònia, protagonitzada per Emma Stone. La gent se va enfadar molt perquè no va estar nominada als Oscars. I si encara no li heu posat cara, també vos diran que en Jesse Plemons és l'home d'Anna Kristen Dunst i és l'al·lota de Spider-Man a la ficció del 2000.
Bé, almenys li donem els molt d'anys des d'aquí en Jesse Plemons.
Mem, també és l'aniversari del naixement de Marvin Gaye, llegenda del soul i coautor d'aquesta mítica cançó.
Call me, no matter where you are, no matter
aniversari del naixement de Marvin Gaye, llegenda del soul i coautor d'aquesta mítica cançó Ain't No Mountain High Enough. Ho he dit bé, Maria Antònia?
Ho has dit perfecte. No hi ha muntanya prou alta per el meu amor que te tenc.
I avui, en aquí desitjam un bon dia.
He donat quatre astronautes que les dues d'aquesta matinada han iniciat el viatge cap a la Lluna. L'objectiu és entrar dins l'òrbita de la Lluna i presumiblement s'atorbaran 10 dies a fer-ho. I si no tenen problemes com els que han tingut en aquestes primeres hores, que han perdut la connexió 50 segons i també han tingut problemes en s'excusat. Perdre de control del vàter, han dit.
Idò, avui no serà tan bon dia per aquí.
Per tothom de les illes que avui tenia plans en exterior i no havia mirat bé la previsió dels temps i s'han despertat amb una pluja i una fretada que no fa ganes de res.
Ha estat el meu cas personal.
Personalment, d'aquí cap a la ràdio.
I avui aquí, entrant en Bolivetes, hem decidit que la cançó del dia és...
una cançó del grup retirat mallorquí de Sousa, titulada Abril.
I 11 minuts tenim entrant en Bolivetes en en Lluís Menéndez en el control tècnic. Inici de programa. Avui moltes famílies se reuneixen per fer tots plegats els productes tradicionals de la gastronomia d'aquestes dates. Un ritual que se repeteix a la gran majoria de cases de les Illes Balears, però hi ha una diferència. A cada una de les illes es faran menjars diferents.
I, de fet, això de reunir-se per cuinar és més tradició a Mallorca i Menorca que a les Pitiüses. En tot cas, estem parlant de fer panades o formatjades, crespells o pastissets, flaó, coques de formatge o suquet de Menorca o cuinat d'Eivissa i Formentera.
Sabem que, a banda de les peculiaritats gastronòmiques, la identitat pròpia de cada illa es troba en molts altres trets. En la llengua, en les expressions i paraules pròpies, en les tradicions durant tot l'any i fins i tot en els problemes socials i polítics comuns en la seva majoria, però a diferent ritme i percepció quan es tracta de cercar solucions.
Clar, a veure, jo visc a Barcelona i sempre he d'escoltar la típica frase de ets de ses illes i supos que tots contestam el mateix, sí, i tot seguit l'illa que ens pertoca.
Tu què dius, Maria Antònia?
Només se pot ser d'una a la vegada, dic.
Ai, aquesta de ben segur és una de les coses en comú que tenim. Parlant de coses en comú, en tenim més del que pensam entre illes. Existeix el sentiment de balearitat? Avui en parlam amb l'historiador Gabriel Ensenyat, autor de l'assaig Arrels Balears, el subterfugi balearista.
Entra amb Bolivetes amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
Gabriel Ensenyat, historiador, gràcies per entrar amb Olivetes en aquest Dijous Sant amb nosaltres.
Molt bé, encantat.
Bon dia, bon dia.
Bon dia.
A veure...
I bones festes.
Exacte, clar que sí.
No sé si vosaltres vos reuniu per fer panades avui, Biel.
Sí, sí, és el costum de cada any, és allò que toca.
Exacte. Bé, idò, Biel, t'hem de demanar per què quan mos demanen d'on som, de Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, i no directament de les Balears?
Sí, una mica és això que intento explicar en sentit històric en aquest llibre que ara mateix has anomenat. És que aquí, per motius molt diversos, diria jo, i que de fet s'haurien d'estudiar més en concret, però històricament no ha arribat a quallar un sentiment, diríem, de veritat compartit. I és això que ara mateix dèieu, que les persones d'aquí s'identifiquen en silla, cada un s'identifica en la seva illa i no amb el conjunt. I, per exemple, això no passa a les Illes Canaris. Allà sí que una persona, si li demanes d'on és, primer te dirà Canari i llavors te dirà la silla.
Interessant.
I, Gabriel, quins han estat aquests factors històrics, precisament, que han fet que aquest sentiment identitari encara no s'hagi consolidat després de més de 2.000 anys de la nostra existència?
Sí, exacte. Jo començo explicant que ja a l'època, diguem-ne, protohistòrica, l'època teleòtica, quan tenim les primeres notícies escrites sobre el comportament de les illes, ja hi ha una diferència absoluta entre Mallorca i Menorca i Eivissa i Formentera. Precisament la cultura teleòtica només va... a robar només té lloc a Mallorca i Menorca. A Eivissa i Formentera no hi ha taleots, ni navetes, ni tot això. I, en canvi, allà sí que en aquella època, coincidint amb la cultura taleòtica de Mallorca i Menorca, hi havia tota la influència púnica, fenici o cartaginesa, que dona lloc a dues realitats a tots els nivells, socioeconòmic i polític i tot diferenciades. I jo arrenc des d'aquí, ja explicant que ja tenim aquest precedent remot que, a més, va fer que els autors romans, que són els que parlen una mica, els que ens informen d'aquestes coses, ja distingien entre Mallorca i Menorca, que anomenaven Balears, estrictament, i Eivissa i Formentera, que consumament eren les pitioses. I no era això, no era cap capricia arbitrari dels autors romans, és perquè eren dues realitats diferents, com si fossin dos superxipèlegs, un de vora l'altre, però diferenciats.
I aquí comença, històricament, Biel, un camí de cada illa, entre cometes, anar pel seu compte. És vera que després han passat coses que també comentarem que mos han unit, però Arrels Balears, el subterfugi balearista, que és aquest assaig que has escrit, tu te bases en arguments històrics. Per què en el teu assaig has decidit no parlar de qüestions polítiques en relació al concepte de balearitat?
Sí, perquè la meva intenció era explicar un fet que crec que és inqüestionable, de fet ningú diu que sigui, que no sigui així, que és el fet actual que no hi ha aquest sentiment. Una altra cosa és que si hi hauria de ser o si voldríem que hi fos. Però, clar, això seria entrar, aquesta pregunta que me demanes, seria entrar ja en un altre tema, a veure la conveniència que existís aquest sentiment, que jo, per exemple, penso que sí. O sigui, mira, en aquest llibre algú d'entrada s'ha pensat o ha intuït que podria ser un llibre contrari a la idea d'aquest sentiment i res més allunyat de la realitat. El que passa que, clar, que això ja seria entrar en un terreny de política més immediata, la conveniència d'existir aquest sentiment, de com s'hauria d'articular, i clar, això seria un altre llibre, seria un llibre totalment diferent, perquè mesclar estaleòtics en la realitat seria com un abús. I per altra banda, tampoc és un tema que jo, diríem, no me considero especialment capacitat per tocar en aquest nivell, en el nivell més actual. De fet, en el llibre ofereixo una pinzellada sobre diferents circumstàncies del segle XX, però només amb una pinzellada, per allà d'arribar a l'actualitat, però sense entrar a fons en la qüestió.
Perquè, Gabriel, m'ho pots compartir el millor amb una pinzellada també, qualque moment de si històric, si hi ha hagut una unitat real entre les illes?
Sí, bé, mira, després de l'època talaiòtica, per exemple, jo aniré fent una mica d'explicació a nivell cronològic, sí que hi ha un moment que podem parlar d'una certa barbaritat i és quan els romans ocupen les illes, l'any 123 abans de Crist, que aleshores sí que els unifiquen políticament, romanitzen tot el conjunt de les illes i més tard les Balears arriben a formar una província, totes plegades. I llavors sí que podrien dir que ara en aquest moment podem parlar d'una certa balearitat. Ara, clar, jo també ho poso molt entre cometes perquè ser una província subordinada a un imperi sense cap, diríem, personalitat política definida, no sé fins a quin punt es partirà coets. Però bé, contestant la pregunta, aquest sí que seria un moment d'una incipient barbaritat, però que llavors no va quallar.
Bé, no va quallar, però sí que ara hi ha elements importantíssims que, volguem o no, conformen les mateixes problemàtiques i eixos per tractar-les, que són bàsicament els consells, el Parlament, les associacions i teixits que treballen entre totes les illes. En quin moment mos
ajuntam,
exacte, mos unim
institucionalment, sí, no?
Sí, sí, aquí hi hauria un altre moment important, que seria en el segle XIX, l'any 1833 o una cosa així, quan es fa a nivell de l'estat espanyol, la divisió administrativa en províncies. I que, de fet, aquesta divisió va servir, diríem, per aixapar, per esquartarar comunitats amb personalitat pròpia. Per exemple, Catalunya es va dividir en quatre províncies i cada una en aquell moment era independent d'una altra. És a dir, la relació que hi havia entre Lleida i Càceres era la mateixa que entre Lleida i Barcelona, per entendre'ns. Bé, aquesta realitat que va ser així a nivell de l'Estat, aquí va ser al revés, perquè la província unitària va ser totes les Balears. I aleshores, això sí, que podem dir que ja en època contemporània és un punt de partida, diríem, d'una certa cohesió, una manca política, en aquest nivell. Exacte. Aquest seria un moment que jo donaria com a un pot definitori.
Interessant. Per entendre una mica el eix cronològic que utilitzes a l'assaig, Arrels Balears, el subterfugi balearista, com has dividit el llibre?
Bé, ho he dividit. Primer he explicat tota una sèrie d'aspectes, bé, començant per l'època antiga. Després he parlat d'una sèrie de, no sé, d'opinions que hi ha hagut al llarg del temps, o de no sé com dir-ho, d'anàlisis d'aquesta realitat bastant esbiaixats. És a dir, algú fins i tot s'ha inventat. Històries sobre passats remots, glorioses, de les illes, etc. I després, això sí, aquí n'hi ha. Jo, en part, ho he fet, perquè aquí estan parlant d'obres o d'obres concretes que la veritat no mereixerien figurar una obra, diguem-ne, que intenta, no sé si ho és, però que intenta ser seriosa. El que passa que em sabia greu no tractar aquestes coses, perquè possiblement cauran bé. Ja havien caigut a bo buit, i si algú no es comenta, que ja hi cauen eternament. I després ja faig això. És a dir, d'una manera cronològica, explic les dificultats que hi ha a cada època a l'hora de confirmar aquesta identitat balear. I, per exemple, ja a l'edat mitjana, després de la conquesta d'en Jaume I, la conquesta catalana de 1229, precisament que es crea un regne però no és un regne bavaer, s'anomena regne de Mallorca. I aquest regne està molt desarticulat després, com es puig. És a dir, gairebé és un regne que no vull dir que vagi contra la idea de bavaritat, perquè jo, tampoc es plantejava això, però que no la té gaire en compte.
Podríem dir que en aquell moment era més centralista que ara.
Sí, és que va passar una cosa, clar, tot... És que si un intenta explicar-ho històricament, el manco troba un sentit a les coses. L'any 1229 es va conquerir Mallorca, només Mallorca, i es va crear a continuació el regne. Com a data fundacional, fan servir el dia 1 de març de 1230, quan Jaume I va promulgar les famoses franqueses del regne i tal. Bé, a partir d'aquí ja tenim un ens, una entitat, que ja té un ordenament jurídic, que dona lloc a després ja la creació d'organismes polítics, etc. Però això només ocorre a Mallorca, en aquell moment, perquè les altres illes no van ser conquerides simultàniament. Després, l'any 1235, es va conquerir a Eivissa, i en principi s'integra en aquest regne de Mallorca, però sense que res ho definesqui. És a dir, no tenim un sol paperet, per dir-ho col·loquialment, que digui de quina manera a Eivissa passa a formar part del regne de Mallorca. I 50 anys després, quan es conquereix Menorca, l'any 1287, exactament igual. És a dir, s'integren dins el regne, dirien que per inèrcia, perquè estan a de vora i tot això, però clar, i com a conseqüència de tot això, no hi ha cap institució comuna, i aquí ja en el llibre plantejo la gran pregunta, un regne sense institució en comuna.
Interessant. Clar,
sí, i això va fer que l'edat mitjana, durant tota l'edat mitjana i l'edat moderna, bé, fins que el decret de Nova Planta varen eliminar aquest regne, els mateixos coetanis, jo crec que no tenien gent clar si el regne era només Mallorca o només totes les illes. I, de fet, funcionava d'una manera o l'altra segons la conveniència de cada illa. És a dir, quan una illa li interessava invocar que érem un regne perquè necessitava ajuda de les altres, deia això, que som un regne, que hem d'anar plegats, que ens hem d'ajudar mútuament i tal. Pocs anys després, si era al revés, que era una altra illa que demanava ajuda a aquesta i aquesta, el que fos, o perquè no podia ajudar, deia exactament el contrari, que no som un regne i que tal. I això es va mantenir durant tots els segles que va durar el regne.
Imagina't. Sí. Simplificant aquesta qüestió, nosaltres hem començat aquesta entrevista en Gabriel Ensenyat, historiador, que ha escrit aquest assaig sobre el subterfugi balearista, que s'anomena Arrels Balears, s'ho demana, ho demana en interrogant. Hem explicat que cada identitat, cada illa té la seva identitat pròpia en qüestió de tradicions, d'expressions, de paraules... Tot això que mos estàs explicant, Biel, és el bessó de que a cada una de les illes tinguem diferents paraules per anomenar el mateix, etc, etc.
Sí, exacte. El que passa això és bastant freqüent. Bé, totes les llengües tenen sinònims, i els sinònims simplement és perquè a cada lloc de l'àmbit lingüístic a què fan referència anomenaven d'una manera diferent una cosa. I en aquest cas, l'aïllament, diríem, el fet que les illes estiguin a més separades, contribueix encara a fer que aquestes peculiaritats lèxiques, igual que fonètiques, puguin ser més marcades. Però bé, hem de tenir en compte que també això ocorre a nivell intern a Mallorca. També entre un poble i l'altre hi ha diferències lèxiques. A nivell fonètic fa que un mallorquí conegui moltes vegades dones aquella altra persona quan fa només 5 segons que va sentir de parlar. Però bé, en aquest cas, sí, a nivell de veritat compartida, sí que podríem parlar de la llengua que és comuna, això sí, però quan hem de pensar que és un element que arriba de fora. Vull dir, la llengua arriba d'una conquesta i s'estabueix a totes les illes, perquè la gran majoria de pobladors provenen de Catalunya, i aquí sí, que aquesta circumstància podríem dir que dona un caràcter d'unitat. Jo, el llibre, bàsicament, explico les circumstàncies que fan que aquest sentiment no qualli, però, evidentment, hi ha altres circumstàncies que van a favor i que també es podrien estudiar perfectament.
Mm-hmm. Com, per exemple, Ivetres, Vial, ara te'n faré la broma. No? Hi ha elements unificadors.
Aquesta emissora.
No, i a més, està molt bé. Jo aquest llibre, de vegades, me sabia un pat de greu fer-lo, perquè podria semblar que era un llibre, com he dit abans, que anava contra la malveritat. I és gairebé al revés. És intentar explicar com així aquest sentiment no ha arribat a quallar, amb allò de dir, bé, si coneixem el passat, podem interpretar i entendre i millorar millor el present. Aquesta era la idea.
I tant, en la història trobam tots els perquès, Biel, això és segur. Però és una situació dramàtica que no tinguem aquest sentiment de valeritat identitari comú per tu?
Sí, no ens ha ajudat gens al llarg de la història. I l'actualitat, que encara no sigui tan intens com hauria de ser, si és que ja n'hi ha una mica, no ho sé, perquè és vera que a nivell institucional sí que la cosa ha avançat en aquest sentit, i després això mateix, ja, divendres, el fet que hi hagi mitjans comuns, mitjans de comunicació comuns, tot això contribueix. Ara, clar, el que passa és que de cara a anar, diríem, davant el món, ho diré així, un sentit molt ampli, és molt millor, si totes les illes van plegades, que si cada una fa la guerra pel seu compte, això. Ja és de pura lògica, vaja, aquí no fa falta haver escrit llibres per arribar a aquesta conclusió.
Clar, i Vial, molt sovint, quan s'han de fer decisions que inclouen totes les illes, clar, també s'arremet a s'història per trobar aquest element unificador o que hagi una certa lògica en les decisions. Això t'ho dic per la bandera de les Illes Balears. No sé si m'ho pots parlar una mica d'aquest origen i com s'ha justificat també històricament la decisió que sigui com és a dia d'avui.
Sí, bé, la bandera sí que ha suscitat des del minut 1, des del moment que se va plantejar, polèmiques, sobretot perquè ja tornarem a la qüestió de la balearitat, diríem, inconclusa, perquè l'origen se sol retrotreure a la bandera que va concedir, crec que va ser l'any 1315, o si no més menys, el rei Sancho de Mallorca, en les quatre barres, i el castell, i el fons. Bueno, el fons que ha de ser blau o morat, és que sembla que hauria de ser blau. Però que després, per una roda de lectura al segle XIX, de lectura d'un mateix document, d'un document que ho especifica, se va fer morat. Però, clar, el problema és que l'any 1315 la concessió que se fa és als jurats del Regne de Mallorca. I, en principi, que el jurat només ho eren de l'illa. I a partir d'aquí tindríem aquest debat, diríem. Jo, de tota manera, remarcaria això, que el fet que les quatre barres siguin presents ja dona una idea d'allò que era la comunitat medieval de la Corona d'Aragó, on els quatre territoris que ho integraven, Aragó, Catalunya, el País Valencià i les Balears, aquest era l'emblema, l'emblema reial i que feien servir. Després, clar, que hi ha el fet que a partir de la creació de l'estat de les autonomies, cada comunitat havia de tenir una bandera diferent i, per tant, en fi, si no en tenien una de diferent respecte de la comunitat veïna, l'havien d'inventar, per dir-ho així. Aquesta va ser una mica també la polèmica entre Aragó i Catalunya, perquè Aragó reivindicava que les quatre barres havien de ser, les quatre barres estrictes, sense res més, havien de ser d'Aragó. I bé, en definitiva, explicar això seria llarguíssim i confusionari. Però bé, només és per veure un poc com ha funcionat aquesta qüestió.
És molt interessant veure com el pes històric dona respostes a l'explicació de coses quotidianes, com són les tradicions, el sentiment identitari, en aquest cas de les Illes Balears. Hem parlat amb Gabriel Ensenyat, autor de l'assaig Arrels Balears, el subterfugi balearista. Gabriel, moltes gràcies i molt bones festes de Pasqua.
Igualment, bones festes i, com sempre, encantat d'haver estat aquí amb vosaltres.
El gust està nostre. Gràcies, Biel.
Adéu.
Adéu, adéu.
Molt d'anys.
Molt d'anys.
A IB3 Ràdio, amb Olivetes.
IB3 Ràdio és història.
Para que tú le pongas amor a tus planes, en Eroski te damos la alcachofa a granel a 1,79 euros kilo. El bacalao Skrei de 2 a 4 kilos, Eroski Natura, 14,95 euros kilo. El cordero balear entero medio al corte a 12,95 euros kilo. Y el croissant mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,40 euros la bandeja. Quien bien te quiere te hará ahorrar. Eroski contigo. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Entra amb Olivetes amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
Dijous 2 d'abril de 2026 i aquí continuem entrant amb Olivetes en aquest Dijous Sant. Primer dia de Setmana Santa escolar i laboral que enguany ha caigut la primera setmana d'abril. Diuen que ha caigut prest, segons han sentit a dir. Però què més ha passat un Dijous Sant al llarg de la història? Què més ha passat un 2 d'abril?
L'efemèride.
I d'avui fa 57 anys, 2 d'abril del 1969, que mos de adéu en Josep Lluís Moll, però és molt més conegut com Fortunio Bonanova.
Ara que voldria fos passat i l'eren fora.
57 anys de la mort de Josep Lluís Moll, conegut com Fortunio Bonanova.
Sí, va ser un actor palmesà que va arribar fins a Hollywood i va sortir en moltíssimes pel·lícules tan famoses com Ciutadà Kane de Orson Welles.
Uau, és una figura bastant desconeguda, idò.
Sí, i de fet podem recuperar, si volguessin, la seva biografia al podcast Un home tot sol, és superinteressant, on fa un recorregut precisament d'una figura de les Illes que va arribar a l'èxit i no en saben gaire.
Ah, mira, que curiós. I si miram cap a Espanya, què va passar un 2 d'abril, Maria Antònia?
Edo, si anem a l'abril de 1939, hem de recordar que la Guerra Civil Espanyola va acabar un 1 d'abril. Això vol dir que dia 2 d'abril era el primer dia que Espanya despertava sabent que aquell dia hi havia un mal son per començar una altra, la dictadura militar de Francisco Franco, que durant la guerra s'havia autoproclamat cap d'estat. D'això avui en fa 87 anys.
I de l'efemèride de l'inici d'una etapa ben fosca, el sendemà de la fi de la Guerra Civil, per no parlar de coses fosques, Maria Antònia, podem avançar una mica més en el temps?
Sí, m'apareix perfecte. He d'avançar cap al 2010, quan el 2 d'abril del 2010 la televisió se va transformar.
A veure, mem, què és aquest renou? De quin moment mos parles ara?
El 2 d'abril del 2010 se va produir l'anomenada apagada analògica. Mos en recordem tots perquè, bàsicament, si no varen fer el canvi, bàsicament havien de sintonitzar la televisió i no podien veure la televisió, si no.
Exacte. Ja me'n recorda, la famosa TDT. Varen passar tots a la TDT de cop. Jo em pensava que acabava el món.
I de fet, el curiós és que quan ja no ho tenien sintonitzat, no sabia que era nou blanc, sinó que quedava completament a negre la pantalla, no? TDT, Televisió Digital Terrestre. Ja no teníem aquest renou precisament perquè les zones digitals no se veuen d'aquesta manera quan no funcionen. O funcionen o no funcionen. Fa 16 anys que se va pitjar aquest botó d'apagat a les antenes analògiques i, de fet, va ser el procés de transformació tecnològica més important de la història de la televisió.
Però xerrant de televisió, avui, 2 d'abril, atenció, perquè fa anys compleix aniversari aquesta estrena. Heu reconegut aquesta sintonia?
Esperem que sí. Quasi 50 anys, 1978, en els Estats Units, la cadena de televisió CBS comença a retransmetre Dallas, que va ser una de les sèries més icòniques de la història de la televisió, a més entre el 78 i el 91, que bàsicament, per qui no ho coneixeu, que ho dub molt, narrava les tèrboles lluites de poder i ambicions i traïcions d'una família multimilionària als Estats Units.
Jo crec que sí, que... que molts oients l'han recordada. Vinga, més efemèrides.
Mos remuntam a un mal moment, el descobriment d'Amèrica. El 2 d'abril del 1513, Juan Ponce de León va descobrir la Florida. I just el 2 d'abril, però ja del 1550, una reial ordre va demanar que s'ensenyàs obligatòriament el castellà en els indígenes americans. I ja, ja hem aturat la música èpica. Ai, perquè no fa falta remetre en aquest moment amb tanta epicitat. No trobes?
Exacte. Potser no fa falta donar-li tanta èpica en aquest moment, que realment va ser bastant fosc per les Amèriques. Anem a efemèrides més alegres.
Edo com aquesta. Escoltau això. Viena, 2 d'abril del 1800. S'estrena la primera sinfonia de Ludwig van Beethoven. Avui fa 226 anys.
Mare meva, 226 anys d'aquesta sinfonia d'un geni de la música.
Sí, però precisament Beethoven ja tenia 30 anys quan la va compondre. Hem de recordar que és una edat en la qual Mozart o Schubert ja tenien un ampli repertori simfònic. Així i tot, es veu que Beethoven s'estrenaria ja apuntant maneres per sa porta gran i sembraria amb aquesta sinfonia sa llavor de lo que després seria una revolució musical, que és el romanticisme.
Una música que, en realitat, quan la sents, te transportes una mica a Viena, no?
Sí.
A Europa, Europa, bàsicament.
És com molt europea, no? Tant o més com una persona que també avui faria l'aniversari. No li han donat es molt d'anys a la portada perquè no creen que m'ho pugui sentir i, a més, és això, neix avui al voltant del 748 i és Carlemany, l'emperador dels francs, que és una figura gegantina i és precisament el qui els historiadors diuen que ha posat els fonaments de lo que avui és Europa.
Mira, l'altre dia, Xiu Xiu, en Sion Katsana, va demanar-nos, en Xavi i a mi, a veure si ens sentíem europeus. Va ser una pregunta difícil de contestar, que jo vaig contestar ja com va passar primer pel cap, però no he deixat de pensar en aquella pregunta i en aquella resposta que vaig fer, i la canviaria, si pogués. Me sento europea? Pensava en això.
Vos sentiu europeus?
Jo en aquell moment vaig dir que sí, i ara diria clarament que no.
Jo vaig tenir el privilegi de xerrar amb una atleta de Lituània, i ella tenia un gran sentiment d'Europa. i em vaig trobar-ho molt curiós. Bueno, i per acabar, jo crec que mos hem d'anar també una altra vegada a sa foscor,
sí,
a sa història.
Una altra vegada?
Anem amb un tema bèl·lic que va marcar els 80. D'abril de 1982, fa 44 anys que les tropes argentines envaixen les illes Malvines, les Falklands pels britànics. Clar, començava una guerra curta però traumàtica entre l'Argentina de la dictadura i el Regne Unit de la Margaret Thatcher, o sigui, un conflicte que encara avui cou un poc a la diplomàcia mundial, no?
Darrera efemèride d'avui, Maria Antònia.
Però mira, acabam amb un poeta. 2 d'abril de 1940, se publica Poeta en Nueva York de Federico García Lorca als Estats Units en una edició bilingüe. També se va publicar simultàniament una versió en castellà a Mèxic. Ya estabas, deixi de muerte de conyac, que moja su cola en el mar. L'obra va ser escrita entre el 1929 i el 1930 i en aquest poemari el poeta assegura que és assassinat pel cel, però saben que no va ser així l'any 36. Avui fa 86 anys de la primera aparició pública de la seva obra pòstuma.
Viendo ovejas y lirios de nieve por el silencio oscuro, oscuro de tu frente y
García Lorca, que precisament enguany es compleix el centenari del seu assassinat per part dels franquistes. Una efemèride per tancar aquestes efemèrides d'avui, dijous sant, dia 2 d'abril.
A IB3 Ràdio, amb Olivetes.
IB3 Ràdio és diversitat.
Dissabte, 6 hores de ràdio esportiva perquè no falti detall del millor futbol de primera divisió. Real Mallorca, Real Madrid.
A partir de les 2 del migdia, Esports en Joc segueix la prèvia amb les millors seccions.
L'arribada dels equips a l'estadi de Sant Moix.
I la transmissió, com sempre, amb la màxima intensitat.
I en acabar, el postpartit en l'opinió dels protagonistes i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Dissabte, no t'ho perdis, Mallorca-Real Madrid, a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
Per Pasco, molts fareu festa, d'altres treballareu. Sigui com sigui, a IB3 Ràdio ens hi trobaràs els festius, amb bocins d'història, amb fragments de programes amosos, curiositats i bona música.
Reproducció. Equip de guàrdia, els festius, a partir de les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Pep Dià.
Entra amb Olivetes, amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
Bé, la pregunta que mos feim ara, a les 9, pràcticament 50 des de matí, de dijous sant, és que si ja heu menjat panades o formatjades, crespells o cocarrois...
Home, jo crec que la resposta, la majoria, serà que sí, que n'han menjat.
I si demanem si ets han fet, ja ets heu fet? Feis la tradició d'ajuntar-vos en tota la família per cuinar i fer aquests menjars tradicionals de cada una de les illes... Qui sabem que avui sí que fa panades és na Teresa Tous. Teresa, avui farem panades en directe. On i en qui? Bon dia.
Bon dia. Idò, jo estic ben envoltada de dones. Estic en Nacati, estic en Francisca, estic en Magdalena i estic a un poble que té moltes costes i que se'n mengen molt de pa amb olis, també, molt bons. No sé si vos sona. Montuïri, pot ser?
Home,
crec que sí, però avui...
Bones
però
avui pistes,
xerrem de panades, eh?
Molt bé, molt bé. Avui feim panades, panades en directe.
Exacte. Idò, aquí encara no ha començat res. De fet, tenim foc fet i tot, perquè aquí fa un pot de fresc aquestes hores des de matí, i tenim ja la taula mig posada. Magdalena, home, com comença tot això?
Primer, dos tassons d'aigua.
Vinga, idò.
Dos quilos de farina, dos tassons d'aigua, dos tassons d'oli i com un ou de llevedura, de saïm.
Molt bé.
Molt bé.
Bon dia, Magdalena. Bé, no m'ho sent, però li deim bon dia.
Te diuen bon dia, Magdalena. Bon dia.
Dos d'oli.
Dos d'oli.
Dos d'oli.
Pas per llevedura, també.
Un paquet de llevedura.
El primer de tot, la llevedura.
És igual, com que s'ha de remenar tot.
Tot allà mateix.
Com calcules la quantitat?
No, mira, un bot de sol d'aquell de bota, de vidre, més o menys és la medida. I els guard perquè no els vull perdre. Dos tassos, un tassó d'aigua, oli, i un de saïm, més o menys, sense font de saïm.
Important pastar-lo, no, en el saïm, en ses mans?
No en poden fer, doncs.
Important pastar-lo també, el saïm, en ses mans?
Com? En ses mans? En ses mans?
Sí,
claro.
Sí,
jo veig que aquí se reparteixen ses feines. Una Francisca boca soli i... fa molt poca via. Encara tenen discussions en directe. La cuina és perillosa a vegades, eh, Magdalena?
Sí, d'estar alerta. Però no, mos entenem.
Sí, però mos entendrem.
Vos enteneu?
Llevar per l'anca.
Ah, no ho veus.
No, posa-lo poc més. Que cal que no hi ha. Ah, dos d'aigua.
Dos d'aigua i ja els hem posat.
De... Ara, després de soli, que bé, et seguim, perfecte.
Et seguim, ho va fer.
I et seguim, que heu fet matants, el meu dit.
Sí, en fem matances, mel, un saïm que, bueno, que toma en terra, això, de la boca, de porc, d'aquest que se diu aquest porc, negre i blanc.
Magdalena no contesta. Bé, és important que el saïm sigui bo, també.
Bé, un porc ben bo, devia ser.
Molt important. I ara li he de començar a tirar la farina en aquesta dona, perquè... Oh, veus? Tira, però... Oh, no, Magdalena.
Així que en trobis.
Sí, sí.
Per què? Poc a poc, Francisca?
Perquè si no farà grunts. I ja no em agrada que faci grunts. Tira. Se que me vagi demanant. Tira. Llavors mos hem de posar a trempar...
Puc anar alerta amb aquesta farina, n'hi haurà per tot?
No és vera, no n'hi haurà per tot, que vol dir. Hem de menester dos paquets. Cati, no me dus un altre quilo.
Molt, se reparteixen les feines. Una dues les coses a taula, l'altra boca la farina i mentrestant, la Magdalena...
Aquí qui comanda? Qui comanda, Teresa? La Magdalena és la matriarca.
Jo crec que la Magdalena és la que mana perquè és la mare, la família i dic jo que és qui mos ensenya, no? La padrina. Bé, més.
Són la més vella.
La més experimentada.
La més experimentada, clar. I un bon quilo de pasta, perquè jo veig aquí molta pasta. Quantes panades poden fer?
Amb un quilo en varen fer 20, però petitones. Jo els faig petitones. Les faig d'una medida que no vull xapar-la.
Molt bé.
M'agrada una panada sencera.
Bones de menjar.
Perquè si la xapa sempre té adres, més un puesto que l'altre. I ningú vol ser que no té adres.
I de què les fareu, mem?
De peix.
De què més?
De ratjada i de...
De mussola.
Mentrestant, van aquí remenant, la Francisca va afegint encara més farina. I com va la pasta?
Que això va amb mel.
A veure, mem, Teresa, a mos ha quedat clar que na Magdalena és aquí comanda, perquè na Magdalena és la mare de na Francisca, ho entenem bé, supos que fan això cada any.
I després na Francisca és la veïnada.
Ah, d'acord.
I clar... Pues, bé, contau-vos a vosaltres, Francisca.
Que llavors, quan els tinguem fetes, telefonarem a les altres veïnats si volen venir a cercar-ne una.
Ah, molt bé.
Massa bé.
Els te menjaràs totes. No, jo me menjaré una. Llavors, n'he de quedar empanada, llavors. Ja estic moltes de vegades empanada.
Vosaltres que sou d'aquestes persones que mengen només avui panades o tot l'any o totes les festes? Home.
No, jo m'agrada menjar tot l'any, sempre és una cosa que m'agrada molt la panada. Magdalena, no hi ha de parar un poc més de saïm, ara? Si hem afegit... No, saïm...
Francisca, com anen a Magdalena? El que jo veig que aquí heu afegit encara més oli.
Sí, per fer més pasta.
Posa un poc de farina.
Per què has afegit més oli, Magdalena?
No, per fer un allargar un poc més pasta, perquè no saben quan... No saben ni què volen.
Que sí que ho sabem, una panada, volem?
Una panada.
Això, això ens destrui de fer panades.
De fer panades.
No? Una panada com manda, l'altra que no li fan cas.
Carn, no? Clar, aquí, que, encara tenim aquí la discussió en directe. I a Montuí també menjau moltes panades en el Puig, o no?
Sí, és el darrer dia que els se mengen. És com si... Això, les panades són com les bocates d'ara. Un temps, la gent, com que no, no hi havia bocadillos, eh? I, i anaven en el Puig i era com si fos el vella.
Ho dius a metge, a mi, Magdalena, que trobes de lo que diu una Francisca.
El darrer dia se menja la panada i llavors es treuen floridura.
Quan te vas d'excursió, que t'endús un bocat.
I quan bon, anau d'excursió, van, vos duia panades.
Sí, en tenim.
Sí, ja, clar, se poden congelar, o no?
Però jo em faig de puzzles... Em feia de carn. Mm.
I de ser de supermercat t'agrada més que tu ho fas?
No, jo no menjaria de supermercat, jo no compro mai.
I la pasta aquesta com va?
Aquesta va molt bé.
A veure, Teresa, a quina hora s'hi posen normalment a fer panades? I sempre les fan els dijous?
Sempre feis les panades dijous tant, Magdalena, i a quina hora vos hi soleu posar?
Mira, els fem quan tenen temps. Que se'n vol fer que amb una hora els fas. I no mirar més dies, divendres no en solen fer, perquè no, podem menjar carn. Els hem de fer de peix.
Clar, avui les feis de peix per demà.
Sempre farem de peix i una paella de bacallà, de divendres.
Edò, massa bé.
Bomba. Però ara avui, com que no saben fer una paella de bacallà, també es fem penades.
Ja, però jo menjar paella de bacallà no sé si és molt penitència o no.
Sí, divendres.
Però dijuni.
Dijuni, una paella.
Però, de bacallà.
Dijuni, diria puré, però una paella.
No, 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 no. El bacallà, lo, per contents era barat, o el que passa a casa és car, bacallà. Però sí, toca, divendres sants se menja paella de bacallà. Sí, senyor. Bé, toca.
Mira, demà haurem de xerrar de paella de bacallà.
Demà haurem de xerrar.
Amb molta dura. Xerrar molt, però jo no ho vaig pastar tant. Més farina posen. Aquí, la llengua va més ràpid que ser mal, Magdalena.
Però amb qui estic casat, que ho faig tota sola. Mm. No, bambua. Si he deixat la reina.
Bambua. Massa coses, avui.
Perquè no...
Aquí sortiran una trentena.
Magdalena, no haurien de fer...
30 panades sortiran d'aquesta pasta.
Sí. No sé què vulgueu així de grosses.
No, petitones. Magdalena, no haurien de haver començat a...
Els paperets. Que no els han teat.
Quin paper és?
Però tu no el te pots llevar damunt la llà. Ah, tu faràs un bon paper gros.
Clar, és per girar. Ah,
ell
posarà,
per girar. Ell posarà tot el full.
Això és com un invent modern, no?
Damunt la llà, no?
Sí,
perquè no s'aferrin.
Té paper, de, té paper. Ell, en Cati.
Quin paper posau?
Jo, un cartó m'agrada molt bé. Un cartó que volta i no s'amella. I fas voltar la panada.
És igual,
però posa... I Magdalena, quan sap que aquesta pasta està feta? Perquè jo ja veig que no s'aferra massa.
Però així van si s'aguanta, si va bé.
Sí.
I no trobes que ja...
Ja està perfecte.
Està
perfecte. Fer bolles. Teresa...
Ara que ve. Que,
sí, exacte, ara que faríem.
Tot estigui trempat i fes les bolles des damunt.
Ara quantes bolles faràs? Les panades que tu vulguis.
7, 8.
Compte'm.
9.
Sà que en surten.
10.
Aquí hi haurà panades per un any?
12. No passis pena. 13.
Vos la menjareu totes igual. Me convidareu una?
Sí, quedes bé.
Sí, quedes bé.
Sí, quedes bé. No, Matèria, estava contant, mentrestant, de Francisca va fent net aquesta taula, perquè de la farina s'havia embrutat tot ben blanca.
Una trentena en surten.
30.
Sí mateix.
Tu segueixes comptant, ja. Ja no m'escolta.
Bé, da, Teresa, fem una cosa.
Una pausa.
A veure, pausa en aquesta casa serà complicat, no sé, però nosaltres aquí, entrant en Bolívates, ho intentarem. Perquè...
Mos comptem tot d'una i de com seguim, eh?
Exacte. Penseu que, bé, ara ella, na Magdalena, mos ho explicarà. Supos que ara toca trempar esfarcit i veurem si ja està fet, no ho sé.
Exacte.
Bé.
Ho tenim a la cuina. Anirem a cercar i després vos conto una mica menys com han fet aquestes madones.
Sí, sí, sí. Tot controlat. I també volen saber si... veurem... Bé, sa mare, na Magdalena, na Cati, sa Fia i na Francisca, que és sa veïnada.
Sa veïnada.
Menys si s'uneix més gent, no? Al llarg de matí. Exacte.
Claro, si m'ho senten, alerta. Escolta. Si qualcuno per Montuïr hi vol una panada...
Jo supos que ara tocaran la porta. I Teresa, tu que t'has colat avui en aquesta casa a fer panades en directe per nosaltres, així que moltes gràcies. Connectarem amb tu. Ara farem una aturada per serveis informatius i tot d'una continuem entrant amb olivetes.
Dins es pot assiurons que has estat guardant i pots emprar per menjar en crespells rubiols o amb una mica de pa. També la pots regalar o guardar pel dia que m'acompanyi.